Molt bona tarda, són les dues. El decret de sequera continua aixecant polseguera.
Notícies migdia. Núria García.
La prohibició d'omplir piscines no ha agradat als alcaldes de l'Arc Metropolità, que amb l'alcaldessa Marta Ferrés al capdavant volen que la Generalitat faci marxa enrere. Us ho explicàvem ahir. Doncs bé, el president Pere Aragonès ha recollit el guant i s'ha mostrat obert a dialogar. Però les veus contràries dels alcaldes també s'hi ha sumat avui les de diverses organitzacions empresarials, entre les quals hi ha el CIESC. Exigeixen al govern un compromís ferm per executar infraestructures vinculades a l'aigua. Alícia Bosch, presidenta del CIESC, retreu a la Generalitat que no se'ls hagi tingut en compte.
Hem perdut una oportunitat més enllà de que no s'ha parlat amb sectors econòmics, amb els agents com són les agències d'aigua i de més, o sigui, els que són els agents que treballen al món de l'aigua, que coneixen, perquè la tecnologia la tenim, vull dir, que al final és posem-la a l'abast de les infraestructures necessàries.
Precisament demà hi ha convocada una cimera sobre la sequera, a la qual només hi assistiran els partits polítics, un fet que han criticat tant els alcaldes com les organitzacions empresarials. De seguida hi entrem a fons en un Notícies Migdia també marcat per una notícia d'última hora que acabem de conèixer, i és la resolució del jutjat de primera instància 2 de Sabadell que instrueix el cas de la mort d'Helena Jubany. Segons informa aquesta hora, un cop rebut el resultat de l'Institut Nacional de Toxicologia amb la comparativa d'ADN sol·licitada pel jutjat, el resultat és que de la prova practicada no hi ha coincidència entre el nou investigat, Santi, la Iglesia i la víctima. No hi ha coincidència. Queda pendent, però, segons informa el TSJC, realitzar la comparativa de l'ADN d'aquest investigat amb la peça de roba trobada d'Helena Jubany. Per tant, aquestes proves d'ADN que no coincidirien amb el nou investigat i la víctima. De seguida també hi aprofundim. Tot amb l'ajuda de la Rocío García a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic. Daniel Cáceres des del Transmet. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda des del Transmet. En aquests moments destaquem que el servei de metro de la línia L1 funciona entre Hospital de Bellvitge i Torrassa i entre Plaça de Sants i Fondo. No hi ha servei entre Torrassa i Plaça de Sants. Recordem també que bona part de les línies d'autobús del Baix Llobregat funcionen amb serveis mínims des de les 11:30 i fins a les 16 hores degut a una nova jornada de vaga. Recomanem consultar els horaris previstos per avui abans de planificar el vostre viatge. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, aquesta hora un accident a tocar del nus de la Trinitat a la Ronda Litoral provoca cues de 4 quilòmetres des de Sant Adrià en sentit Besòs. I ja s'ha reobert, en canvi, el trànsit, la G521 a Sant Joan de les Abadeses, que havia hagut de tallar-se a conseqüència d'un accident.
La notícia del dia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha volgut calmar avui els ànims, tot plegat després que els alcaldes i alcaldesses de l'Arc Metropolità alertessin ahir que amb el decret de sequera vigent, les piscines que ara mateix estiguin totalment buides no es podran omplir aquest estiu. L'endemà de la denúncia liderada per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, també presidenta de l'associació, el cap de l'executiu català s'ha mostrat obert a debatre la polèmica mesura. La resposta d'Aragonès ha arribat en una entrevista aquest matí a Ser Catalunya. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria. Així és, el president català no ha tancat la porta a poder revisar la mesura i que les piscines municipals puguin obrir amb tota normalitat aquest estiu.
Jo crec que les mesures concretes les resoldrem, les treballarem i mirarem què es pot fer. Per tant, sobre aquesta mesura concreta ho parlarem i veurem doncs, quins són els marges que hi ha.
Amb el decret actual, la piscina d'Olímpia podria ser una de les que es veiés afectada per la prohibició, i és que s'ha de buidar del tot per poder-ne reparar el vas, de manera que ja no es podria tornar a omplir. Amb tot, segons va confirmar i l'alcaldessa Marta Farrés, s'està negociant amb l'Agència Catalana de l'Aigua per poder transvasar l'aigua amb què compta ara a un altre espai, de forma que un cop el vas estigui reparat, es pugui omplir completament. Per demà hi ha prevista una cimera de partits sobre sequera davant de la situació molt complexa. Des de l'Àrea Metropolità han traslladat el seu malestar per no poder-hi participar perquè consideren que els ajuntaments han de poder tenir veu en aquest debat.
I precisament diverses organitzacions empresarials han carregat avui també contra el govern català i aquest decret de sequera. Des del CIESC, la seva presidenta Alicia Bosch denuncia que s'estan fent mesures a curt termini i sense pensar en crear grans infraestructures.
Bosch defensa que la ciutadania i les empreses privades ja fan la feina per reduir l'ús de l'aigua i que ara toca a la Generalitat moure fitxa.
La ciutadania està en línia. La indústria està fent des de fa temps inversions, ja s'ha incorporat amb els plans d'inversions i de més, aquelles que són més intensives en consum d'aigua, reutilització, reducció i estalvi d'aigua. Clar, llavors ens entenem que en la part privada sí s'estan fent mesures i treball, però en la part pública aquí no s'ha esperonat el suficient.
De fet, Bosch denuncia que des del 2019 el govern català no ha pensat en fer més infraestructures per fer front a la sequera.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I us ampliem aquesta informació que us avançàvem en començar a aquest resultat de l'Institut Nacional de Toxicologia amb aquestes proves d'ADN a les quals s'havia sotmès el nou investigat en el cas Elena Jubany, Santi Laiglesia. Segons ha confirmat avui l'Institut Nacional de Toxicologia, el resultat de la prova practicada a Laiglesia no seria coincident amb la de la víctima. Queda pendent, això sí, realitzar la comparativa de l'ADN d'aquest investigat amb la peça de roba trobada a Elena Jubany. És una notícia d'última hora que es coneix gairebé un mes després que hi hagués aquest gir en el cas Jubany i que, per tant, el jutge posés de nou el focus en Santi Laiglesia, que havia estat investigat en un primer moment, però que després va quedar fora de la causa. Actualment hi ha aquests investigats, Santi Laiglesia i Xavi Jiménez, pel cas del crim d'Elena Jubany l'any 2001 a Sabadell. Però ara mateix hi ha aquesta notícia d'última hora, aquest resultat de la prova d'ADN que no serien coincidents entre Santi Laiglesia i Elena Jubany. Quedaria pendent, com diem, la comparativa de l'ADN d'aquest investigat amb la peça de roba trobada a la víctima.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Les 2:18, Can Uriac fa el primer pas per tenir la seva pròpia àrea de promoció econòmica urbana, també coneguda com a PEU. Els comerciants han decidit sumar-se al projecte que comprendrà tot l'eix de l'Avinguda Matadepera i inclourà 233 locals. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El president de Can Uriac Comerç, Miguel Tello, ha apuntat que els ha animat a apostar per la PEU en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sí, arriba un moment que tu tens una associació de comerciants on participen 80, 100, 120 comerços, els que siguin, i hi ha tota la resta que s'estan també beneficiant de tota la feina que nosaltres estem fent i no participen de cap manera. Llavors, una manera era fer un tipus d'agrupació així.
El projecte inclou diferents accions per millorar la imatge de l'Avinguda Matadepera, com ha explicat el tècnic del projecte, Jordi Obradors.
Aparcament de rotació, tenim tema de tenir una persona doncs, que s'encarregui de la neteja i el manteniment. Volem invertir força en tema de jardineria. Força. Els escusells aquells de color marrón secs dels arbres, això volem canviar-ho. Aquesta relació entre la vorera i l'espai i l'espai de trànsit que passen els autobusos i molts cotxes, volem, diguem, aixecar una barrera natural amb vegetació. I, per tant, volem intervenir molt en aquest espai. O sigui, gastarem força diners en recursos humans, o sigui, persones, en tema de jardineria, en tema de neteja i el manteniment d'aquests espais.
El projecte haurà de passar pel ple i també s'haurà de votar entre els comerciants. Si s'hi posicionen a favor almenys la meitat dels afectats, tiraran davant de cara al 2024.
I des de les 2, a l'antiga Caixa Sabadell hi té lloc l'anomenada Tribuna Sabadell-Japó, una trobada entre empreses japoneses establertes a la ciutat. Anem fins al Saló Modernista. Helena Molist, molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquí al Saló Modernista de l'antiga Caixa, una seixantena d'empreses, com deia Núria, japoneses amb seu a Sabadell, o bé que ofereixen productes asiàtics, s'han trobat per fer una sessió de networking amb l'objectiu de compartir coneixements i sinergies. Les empreses són majoritàriament del sector de la gastronomia i comerços alimentaris, però també hi ha escoles, per exemple, d'arts marcials. Aquest acte, que és el primer cop que se celebra doncs, a la nostra ciutat, vol impulsar aquests negocis a Sabadell amb la intenció de que se'n creïn més en un futur. De fet, també s'ha plantejat l'opció de crear un mapa japonès de Sabadell, on s'hi pugui fer una anàlisi de l'ecosistema japonès a la ciutat. Aquest acte està emmarcat en la Fira Sakura Matsuri, que recordem que se celebra estrictament del 14 al 16 d'abril la Fira Sabadell, tot i que ja s'han celebrat diverses activitats durant aquest mes.
Gràcies, Helena, per aquesta última hora.
A tu.
I l'empresa de serveis funeraris Mèmora obrirà una oficina a Sabadell, així ho ha explicat Josep París, director de Mèmora, durant l'edició especial del programa Al Matí a la Fira Silver Vallès.
Nosaltres obrim tot just després de Setmana Santa una oficina d'atenció a les famílies al carrer Jovellanos, el número 8, amb la intenció de, una, posar sobre de la taula la realitat que hi ha al nostre estat, al nostre país, de que les famílies poden triar l'empresa funerària que vulguin per acomiadar el seu ser difunt.
Des de Mèmora han intentat obrir un segon tanatori a la ciutat, però no ha estat possible de moment. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. París diu també que posaran en marxa grups de suport emocional per famílies que hagin patit una pèrdua, oberts a persones que no tinguin serveis comprats. A la seva oficina hi haurà una biblioteca especialitzada en pèrdua i dol. La Fira Silver segueix desenvolupant-se fins aquest dissabte, amb una seixantena d'activitats previstes en aquesta iniciativa conjunta entre Sabadell, Badia, Castellà i Cerdanyola, que es dirigeixen als sectors implicats en l'atenció als majors de 55 anys. 152 empreses ocupen 2.500 professionals de la salut, la banca, l'habitatge, les telecomunicacions, el turisme o el lleure.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
És, sens dubte, una de les notícies del dia. Més enllà de la ciutat, Laura Borràs, condemnada a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació pel fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes entre el 2013 i el 2017.
No obstant això, la sentència, que té un vot particular, demana al govern espanyol que indulti parcialment Borràs per rebaixar la pena a 2 anys de presó i que no hagi d'ingressar a un centre penitenciari. El vot particular considera que Borràs ha de ser condemnada a inhabilitació, però no pas a presó. La sentència obre un nou escenari polític tant al Parlament com al partit, que presideix Junts per Catalunya. La cambra catalana no prendrà cap decisió immediata perquè només es perd l'escó en cas que la sentència sigui ferma. Ara bé, caldrà veure si algun grup demana a la Junta Electoral Central que ordeni al Parlament la retirada de l'escó de Borràs, tal com va passar amb Quim Torra i Pau Juvillà.
Borràs assegura, de fet, que la sentència ni és ferma ni és justa, ha dit, i que no s'hi resigna. També demana als partits que no s'aprofitin de la repressió. I atenció amb aquesta polèmica també. El curs que ve començarà el 6 de setembre per a infantil, primària i ESO i el 12 de setembre per a la formació professional.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, donarà tots els detalls de l'inici de curs en una roda de premsa aquest migdia, però abans ha enviat una carta als docents per informar-los. Pel que fa a les tardes de setembre, Educació ja va deixar clar que serien lectives, a diferència del curs passat. Les classes per a la resta d'ensenyaments començaran el 18 de setembre. Representants del sindicat USTEC han irromput al departament per queixar-se que el conseller hagi anunciat la data d'inici del curs abans de negociar una massa amb la mesa sectorial amb els representants dels treballadors. El sindicat ha denunciat que el que considera una nova imposició.
I acabem. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana a la Xina que ajudi a aturar la brutal i il·legal agressió russa a Ucraïna i evitin el proteccionisme.
Sánchez es reunirà demà amb el president xinès Xi Jinping. Avui, però, el cap de l'executiu ha ressaltat que Europa defensarà els seus valors i ha demanat a la Xina que adopti un paper actiu en fi de la guerra.
Cultura.
A El circ Herraluy obre la carpa de l'Eix Macià avui a la tarda. Ho farà amb una de les produccions més fastuoses de la seva història, que ja supera el centenari.
Es titula In Arbitras, que en anglès significa Confiem en l'art. I justament és això, un homenatge a l'art. Una de les seves artistes que hi participa i membre de la sisena generació d'aquest circ, Nigel Herraluy, explica que el feedback rebut fins ara és molt bo.
Des que hem començat, és de més en més, és com un fenomen que s'està creant, perquè a Barcelona hem estat tots els Nadals, hem passat 3 mesos a Barcelona i la carpa s'omplia cada dia i és molt difícil omplir durant 3 mesos, perquè tots els altres circs que han estat amb nosaltres han fet 3 setmanes de Nadal, 4, i s'han anat, i nosaltres ens hem quedat perquè la gent vinia i repetia, i això és el que t'endús.
L'espectacle es podrà veure des d'avui a la tarda fins diumenge que ve, 9 d'abril.
El temps.
La previsió meteorològica, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Continua el temps ben tranquil i força assolellat. Aquest matí teníem alguns núvols prims que han anat deixant el cel estones una mica més carregat, també núvols més baixos, que teníem arrapats a les comarques de Tarragona o al voltant de les muntanyes de l'Ordal i del Garraf, però gran part d'aquests núvols una mica més amenaçadors i més gruixuts s'han anat desfent. Per tant, el que queda de dijous, el cel estarà més aviat destapat. Només amb aquests núvols prims que estones tornaran a entrar des de ponent, molt poc importants, i la temperatura que tornarà a ser ben alta, sobretot cap a les comarques de Lleida. Cap al Pla arribarem a fregar els 27-28 graus aquesta tarda, també 24-25 graus a moltes comarques de la Catalunya central i només arran de mar, molt a prop de la costa, de fet, la temperatura serà una mica més fresca. Pel que fa demà, un temps molt semblant al d'avui, però amb una temperatura una mica més baixa que no pas aquest dijous. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Passa un minutet d'un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu, amb notícia d'última hora sobre el cas Jubany, una informació que podreu ampliar en els pròxims minuts al portal de continguts de Ràdio Sabadell i també a través de les xarxes socials de l'emissora. Més informació també a partir de les 7 de Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.